Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Com esteu? Benvinguts al Revolució, edició diumenge. Com deia l'enyorat Josep Maria Bax, obrim la paradeta. Carles Torrecilla, professor de SADE, emprenedor i expert en màrqueting. Quina imatge més visual, no, això d'obrir la paradeta?
Correcte.
Escolta, és el que fan milers i milers de botigues cada dia a Catalunya i és una de les bases, no, del teixit econòmic de Catalunya?
Sí, però el que fan molts és obrir i resar esperant que entri gent, coses que això hauríem de corregir.
Ja. Avui conversarem amb el professor de SADE, Carles Torrecilla, i parlarem, entre d'altres coses, de les estratègies que han de seguir els comerciants que vulguin tenir èxit de cara al futur en un món cada vegada més competitiu. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. I també parlarem al Revolució de ciberseguretat, perquè dimarts és el dia de la internet segura. Per exemple, abordarem un dels grans problemes actuals, els deepfakes, aquests vídeos falsos. I també parlarem d'una tecnologia que revoluciona el sector de la restauració per fer-lo més competitiu. I acabarem també parlant de les novetats de l'eurodigital català, que ja fa temps que en parla l'Àlex Saiz, CEO de Money. Ja sabeu, oients, que ens trobeu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà aquest món de demà? Comencem avui amb Carles Torrecilla, a revolucionar-nos. Si vuelas a improvisar, que no quiero caer. Tengo miedo a las alturas, no me quiero perder. Si vuelas a improvisar. Avui parlarem amb l'emprenedor i professor de futurs empresaris i emprenedors, Carles Torrecilla. Ha posat en marxa projectes tan potents com la cadena de supermercats Veritas. Ha escrit llibres sobre màrqueting que han estat bestsellers. És un gran expert en marques, en estratègies de mercat, en màrqueting, i per tant segur que serà interessant saber el punt de vista sobre el comerç i els negocis dels propers anys. Està canviant la manera de vendre? Com està canviant la relació entre les marques i els clients? Tenim moltes preguntes a punt i una sort, un gran professional a punt de respondre-les. He cambiado el prisma y quiero jugar. Carles Torrecilla, benvingut al Revolució, què tal?
Bueno, doncs molt content, com sempre, de les teves superpresentacions, eh? Ja he fet la tarda.
Ja t'ha pujat la moral, no?
Sí.
O sigui, m'has dit que tu vens al Revolució perquè et faci aquestes entradetes.
Exacte, sí, ja. Saps allò d'allò? Ja he fet el dia, jo.
Que és maco. Escolta, fa molt que no sorties als mitjans, no vas gaire als mitjans de comunicació.
Bueno, com jo dic als meus amics, quan em veieu els mitjans, tremoleu, eh? Perquè normalment, quan pues, els professors anem als mitjans a explicar coses, és quan la gent té por, i la gent té por quan venen corbes, no? Per tant, és bona notícia que no m'hagis vist.
Ara, estem en crisi o no estem en crisi?
Clar, depèn de qui li preguntis. O sigui, l'economia va molt bé, els indicadors van molt bé. També és cert que estem un palet subvencionats, primer per el post-Covid, ara per tot el tema de les guerres, per tant, diríem que és una situació bona, però amb unes asimetries perilloses.
Parlarem d'aquestes asimetries que deia en Carles. Jo dic que és un expert en moltes coses, no? Per exemple, el que se'n diu ara retail, no? Que és el comerç minorista, el de les botigues on anem a comprar, i també, clar, tenim el comerç electrònic que no para de créixer, i et pregunto, no? Què passa? La compra presencial acabarà morint davant del comerç electrònic, o això impossible, ha anat canviant la tendència, sembla que ja no es ven tant de forma digital. Què em diries tu, que coneixes bé?
A veure, com sempre, depèn del que facin uns i del que facin altres, no? Si tu em dius, home, escolta, el comerç tradicional s'està reinventant al ritme que s'està reinventant el comerç electrònic, doncs la resposta és que no. Uh-huh. Llavors, no mor el que està predestinat, sinó que depèn del que vagis fent. Jo donava una assignatura fa molts anys a ESADE que es deia organitzacions, cultures i mercats. mercats, que el que fèiem era estudiar totes les civilitzacions que s'havien extingit. I per què s'havien extingit? Doncs s'havien extingit les que havien deixat d'aprendre, les que havien deixat de canviar. Clar, amb tot això de l'informe PISA i tal, sembla que estem deixant d'aprendre, sembla que estem deixant de canviar, i que si no som capaços de reinventar aquest comerç regional, de reentendre el seu rol, doncs, bueno, ja ho veiem, eh? tancaments diaris. Mentre que sí que veiem en les empreses digitals una major afició a la gestió del talent, a realment reinventar-se, pivotar, aquesta frase que fan servir molt, moltes vegades els projectes, és a dir, de, ja no només és que sàpigues el futur, sinó, escolta, la prova i error també és una bona manera de, escolta, si no funciona, no t'hi encapsulis.
Ara que ens està escoltant gent que té un comerç, no? O una empresa, no? Per exemple, i volen que entri clients, perquè tothom vol clients. És una frase que tu vols clients, no? Tothom vol clients. Què ha de fer, quan, a part de pujar la persiana i esperar que entrin clients?
Mira, t'ataco des de la pregunta, no? És a dir, volen que entrin clients, i el que fan molts és, doncs, resar, no? I o si entra un client intentant aforar-li tot el que pugui. No, el que hem de voler no és que entrin clients. El que hem de voler és que els clients tornin, que és diferent. Perquè si tots els clients que els hi entren tornessin, el problema estaria resolt. És a dir, és com un dipòsit. Tu imagina't un dipòsit d'aigua.
Per tornar-ho has de fer molt bé, has de vendre molt bé i que el producte sigui bo.
Exacte. Però, què passa? Que si tu veus el dipòsit d'aigua com aquell que necessites que t'entri més aigua per tenir aigua en el dipòsit, mai donaràs abast, perquè el teu problema és que l'aigua s'està escapant pel desaigua. Primer és de tapar el desaigua, i que tota l'aigua que entres quedi dintre el dipòsit. És llavors quan tens una bona base de clients. Què passa? Que tu vas a molts comerços d'aquests de proximitat, i el que passa és que ells no tenen cap estratègia, a part de l'amabilitat, el tracte personal...
A mi el tracte personal, etcètera, és important.
Sí, però clar, dius, per mi sí, però tornes en aquestes botigues, perquè les que es basen en això, totes tanquen. Llavors dius, ostres, sí, sí, és important,
però clar... I per què tornes? Perquè clar, la gent compra per preu. A veure, la gent... Un 16% compra per preu.
Sí.
Escolta, jo vull una nevera, i m'és igual que sigui simpàtic, vull la més econòmica.
Un 16%. És a dir, sempre hem de pensar que en el mercat hi ha el que es diuen els segments de mercat. Llavors, la gent tendeix a pensar que els de preu són el 80%. No és cert. Tu recordes com van entrar els discounts, aquí a Catalunya, els supermercats de descompte, tothom deia, això és el final del menjar qualitat i tal. Tot el contrari, és un 16%, i és la quota que tenen, saps què vull dir? Per tant, no és així. Llavors, hi ha un que vol preu? Sí, perquè és un... I per què és un 16%? És un 16% perquè sempre queda...
M'has d'explicar què fan la resta quan van a comprar una nevera. O sigui, uns compren la nevera per preu i els altres compren la nevera per...
N'hi ha un altre que diu, no, escolta, jo vull la nevera perquè realment sóc un fanàtic de la cuina, i el que vull és tenir una nevera que realment em doni les possibilitats de desenvolupar aquesta afició.
Que deixi la carn molt congelada i que es conservi molt bé.
Clar, n'hi ha un altre que diu, no, és que jo la compro per regalar, perquè clar, el meu fill se'n va viure sol, la meva filla se'n va anar a viure sol, i vull comprar-li una nevera, i per tant, així li podré portar els tàpers i tal, i no sé què. És un regal. O sigui, hem de pensar que no, allò no és un electrodomèstic, és un regal. Clar, no està preparat el que ven neveres perquè li entra algú i digui, escolta, jo vull regalar una nevera. Què té vostè de per regalar neveres? Diu, no ho sé, jo el que tinc són neveres. Perquè llavors vostè no és un autèntic empresari de les neveres, sinó que és un intercanviador de neveres per bitllets.
Ara, l'any 24, com comprem, com pensem? És a dir, comprem en línia, no? Cada vegada més, tens el percentatge també.
Depèn molt de la categoria de producte. Per exemple, en supermercat està quedant molt fluixa la compra per la compra online. De fet, la majoria de cadenes, el que els representa la compra online, els equival a una o dues botigues,
doncs,
de les centenars que tenen.
No ho entenc, perquè és molt pràctic.
Bueno, perquè tu dius, ostres, però jo ho faig molt clar, perquè tu, que tens un horari molt estressat, que tal, una determinada logística familiar, etcètera, et va perfecte, ja. Però clar, és que estàs en aquest 1 o 2%. M'explico, no? Llavors, tendim molt a projectar el que nosaltres compraríem, com nosaltres ho fem, a el que és el mercat. I això també li passa al comerciant.
Però ara està passant a alguna botiga, algú que es vulgui comprar un cotxe, val? Va informar-se, el venedor, però ara també et pots comprar un cotxe per internet. Però la gent vol experiències. És una frase de pur marketing vostra, que us dediqueu a no, ara la gent li hem de vendre el cotxe, però a més una experiència dintre la botiga, perquè clar, ara estem dient que la gent vol experiències.
cert, de fet, ha sigut el regal del Nadal, és a dir, el Nadal s'han venut moltes experiències, és a dir...
Exemples d'experiències?
Pues des d'un cap de setmana, saps, amb un tema vinícola, un spa, a dir, una experiència de dir, un restaurant o unes entrades pel Mago Pop o pel Joan Dausà en el Jo Mai Mai, saps? O sigui, és d'aquest nivell.
Tu hi eres al concert o no?
La meva dona.
Ah, molt bé.
Jo vaig anar al de Sant Cugat.
Bé, llavors, la gent regala experiència. Això també cada vegada passa més.
Clarament, per què? Perquè per què? Som una societat que hem anat evolucionant. Igual que hem passat de ser una economia pues, més agrícola, una economia més industrial, a una economia més de serveis, doncs passem de voler comprar coses a voler disfrutar de coses. No? Per tant, és un camí natural aquestes experiències. Cosa que fa que també han d'entendre molt bé aquests comerciants dels que em preguntaves abans. Uh-huh. Que si només venen neveres, sí, doncs malament. No? El que la gent està buscant és dir, no, escolta... Jo, a la cuina, aquest que té... Que és fill de Masterchef, no? Que diu, no, és que ara jo sóc cuiner i tal, i vull una nevera, que no sé què... O la fas aquest acompanyament i li expliques coses de la nevera que pot fer i com pot guardar coses i tal, tal, o la pròxima nevera se la comprarà per internet.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
Via, via. Avui parlant amb Carles Torrecilla, t'he de dir una cosa. En una xerrada teva fa un temps vas dir que estem tot just a la prehistòria del petit comerç, com si fóssim a l'era de Cromanyons. Però ara t'he de dir, ja que ens visites, que amb la intel·ligència artificial i tot el que hi ha, ChatGPT, que encara no hem parlat amb tu, el Big Data, doncs també ha influït al petit comerç. I sembla que no s'ha adaptat. O sigui, el petit comerç ha començat a fer bases de dades amb correus o agafar el telèfon dels seus consumidors i enviar un WhatsApp, per exemple, a les carnisseries, enviar un WhatsApp als seus clients. No?
Molt bé. I mira, et poso exemples de gent que sí que ha fet els deures, no? Per exemple, les òptiques. Hi ha moltes òptiques que van fer els deures i van començar a enriquir les seves bases de dades i van començar a apuntar coses dels clients més enllà que no les dioptries que tenien, no? Què va passar? Arriba la pandèmia i, mira, puc trucar als clients, donar-los hora... Per això sí que els deixen sortir de casa, m'explico o no? Què es van trobar? Ostres, treballo millor, treballo més planificat, no he de resar perquè vinguin, perquè ja els convoco, i a més la conversió, és a dir, de cada client que tinc, la traducció en ventes s'ha disparat. Ostres, han passat una pandèmia molt diferent de molts altres. Però és que agafes això i te'n vas a un altre país, te'n vas, per exemple, a Holanda, etcètera, i no pots anar a una òptica sense demanar hora. És a dir, si tu entres a una òptica i dius hola, què tal, que no hi veig bé, et diuen, ho sento, demani hora. Miri, aquí té un iPad, demani hora. Ja. Demanes hora, amb la qual et fan una sèrie de preguntes, es preparen al rebre't, fan eventos, és a dir, ja entendre l'òptica no com aquell lloc on estem allà esperant, aviam si et col·loquem una muntura, sinó com un realment un centre de salut visual, no?
Clar. No, i ara quan et parlo de la intel·ligència artificial, ens poden ajudar tot això i el Big Data perquè entrin més clients en un comerç?
Home, i tant.
Com?
Mira, la millor manera és entendre que el client, abans de venir, és possible que hagi mirat el ChatGPT. Per tant, li ha preguntat sobre el teu producte en el ChatGPT.
Què li ha preguntat?
Per exemple, el de la nevera. Què és més important en una nevera? Li ha preguntat en el chat. I el ChatGPT li ha fet un llistat. I ell ve i t'està fent les preguntes del ChatGPT. Si tu entres en allà, si tu el reps i et comença a fer les preguntes del llistat que diu el ChatGPT i tu li dius, has mirat el ChatGPT, el tio diu, hosti, aquest... Perdó, diu, bon dia, aquest és una persona informada, digital, ha estat mirant tal, i ja pots entrar dient, doncs mira, aquesta nevera precisament està dissenyada amb un sistema de xip que fa una economia del consum utilitzant coses d'intel·ligència artificial com tu que veig que has mirat ChatGPT, ja està. Ja estàs en la onda correcta. L'altre diu, val, aquest toca el tema nevera.
Que la gent, quan es va comprar una nevera, sí, mira el ChatGPT.
Els que van sobrats, no. Però si pensem que estem en una economia on el sou mensual és molt just, una nevera és una superinversió. Per tant, és un bé de consum durader, per tant, és una compra sofisticada, que es diu, i per tant, més que mai. I t'he dit nevera perquè me l'has triat tu, eh? Que vull dir, amb moltes coses. És a dir, ara ja està passant que el client sap més que el que l'està atenent. I això no ens ho podem permetre, perquè per això ja me'n vaig a una pàgina online on a més m'apareixen 7 assistents virtuals
i oferta,
o personals.
Perquè si compres per internet és més econòmic.
No.
Sí, a vegades passa això.
A vegades, però a vegades és, tornem a lo de sempre. És a dir, hi ha ofertes a internet igual que hi ha ofertes en presencial. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you leave me baby let me down slowly.
A més, eh? El Carles Torrecilla fa més de 20 anys va ser un dels fundadors de la cadena de supermercats ecològics Veritas, oi que sí? Quin nínxol de mercat no vau detectar?
A veure, nosaltres no volíem anar a un nínxol. Un nínxol normalment és un segment petit de persones...
Tu volíeu anar al gran mercat.
Nosaltres el que volíem era democratitzar una tendència que ja hi havia en els països més cultes, més desenvolupats europeus, que era una alimentació responsable, una alimentació on realment entenguem que som el que mengem, una alimentació... El que estem dient nosaltres ara és que et permeti ser la teva millor versió, no? De dir, ostres, no només sóc responsable al menjar perquè penso en la meva salut, sinó que penso en el planeta, etc. I acostar tot això d'una manera a uns preus assequibles per la gent i que no fos allò de manatge d'anar a una tenda de delicatessen a trobar allò, saps, etc.
Ha anat bé, no? És un sector cada vegada més competitiu, bueno, no? Perquè molta gent es preocupa ja del que menja.
Ha anat bé després de molts anys, és a dir, vam arribar molt d'hora, vam estar molts anys, nosaltres pensàvem que això arribaria abans d'hora, penso que les encertem sempre, eh? És a dir, vam estar 10 anys realment obrint botigues i que no se'ns omplien les botigues i que no, el producte no tenia la rotació adequada, etc. Però sí, ara ja fa molts anys que
la gent busca
el
menjar sa.
No,
què busca la gent?
Sa, bo, responsable, és a dir, busca PIB, busca... O sigui, busca moltes coses, és a dir, no hi ha un client, saps? Tornem a tota l'estona, no? Hi ha diferents... I per això nosaltres ara... Però és que sembla un anunci, no? Perdona, t'ho explico per explicar conceptes, no? Però per això ara és molt important el no tornar-nos a com era abans el màrqueting, que era el unique selling proposition, no sé si te recordes de quan estudiàvem, no? Que era allò de, no, digues només una cosa i és allò, no?
Menjar el propòsit, no?
No, clar. O sigui, el propòsit és un tema més d'ètica, de responsabilitat. No, et parlo més de... Ara hi ha molts motius diferents de compra. El que has de fer és realment entendre els diferents motius de cada una de les persones, clar, que et venen a buscar.
Escolta, perquè clar, els súpers del futur com seran, no? Perquè encara, i mira que hem parlat de salut, no? És a dir, no mengem ultraprocessats. I jo, clar, em pregunto, però és que la majoria de supermercats estan ple de processats?
M'ho preguntes a 5, a 10 o a 50 anys?
No, però què estem fent? És a dir, perdona, és que hem parlat amb metges en aquest programa, hem parlat de ciència i hi ha productes cancerígens i ho dic que... Bé, no ho dic que, ara que no se m'enfadin, però és que no diré cap marca, però tots ho sabem, no? Els processats no són saludables.
Sí, bé, sempre depèn de...
I quan ho canviem, això?
Sempre depèn de les quantitats, com diu el meu soci i el president de Veritas, el Silvio sempre diu és curiós, diu, perquè diu, els nostres clients són els que més es llegeixen les etiquetes, perquè són els més interessats, diu, però a la vegada nosaltres pel que lluitem és perquè no tinguin que llegir, perquè es poden fiar que en poden menjar tant com vulguin i no els hi farà mal, no? Però més enllà d'això, jo el que et diria és... El que hem de pensar no només és en canviar la nostra forma de menjar, sinó que hem de canviar la nostra forma de viure. És a dir, ens hem tornat una societat molt consumista, molt de coses noves, molt de tal, i hem de fer com un gir de dir, escolta, som masses mils de milions de persones al planeta, ens hem convertit en una plaga, i ens repensem. Ja saps, no? En tema digital, totes les plataformes aquestes de que escolta, roba que es pugui reutilitzar, etcètera.
Hem d'anar acabant, Carles, ens ho hem passat molt bé parlant amb tu, sempre aprenc moltíssim, però va, si et dic amb dues frases, tu que coneixes, no, les tendències del mercat de futur, per què apostaries?
O sigui, el que passarà és, per un costat, un canvi de model macroeconòmic de la producció a països asiàtics, disseny a Europa, grans ventes als Estats Units, etc. Ja veiem que això, degut a les guerres, a les vagues, per exemple, ara a França, els canals que es bloquegen, ja sigui per un vaixell o per una facció rebel, etc., no pot ser que depenguem de subministres globals. Uh-huh. Per tant, hi haurà una cosa que es diu la producció distribuïda. Això és una gran tendència, i això ve des del disseny dels productes i dels serveis.
Sí?
Això és una gran tendència. Una altra gran tendència és desapareixeran els preus, és a dir, anem al que es diu el monthly recurrent revenue, és a dir, de pagar subscripcions, pagar tot aquest tipus de coses.
Sí, i per acabar?
I per acabar, et diria la predictibilitat. És a dir, el negoci que no sàpiga quan vendrà ara ja, durant l'any 2024, no arribarà al 2025.
Déu-n'hi-do. Carles Torrecilla, nou llibre encara no?
Bé, en tinc algun, i els de Planeta estan molt amb ganes, o sigui que ja veurem.
Molt bé. Gràcies per venir, Revolució.
A vosaltres per convidar-me.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ciber 4.0 amb Tomàs Roy.
Dimarts que ve, el 6 de febrer, se celebra el Dia de la Internet Segura i aquest any se centra en un concepte malauradament cada vegada més estès, el deepfake. I segura, oients, són dues paraules que haurien d'anar sempre juntes, no? Però malauradament no és així, ni de lluny, oi que no? Tomàs Roy, director de l'Agència de Ciberseguretat, què tal? Benvingut a Revolució.
Moltes gràcies per tenir-me aquí, Xantal.
Home, i tant, sempre aprenc amb el Tomàs, m'encanta escoltar-te, i ho deia, no? Internet és segur, no sempre va juny.
Malauradament ens trobem en aquesta situació, és a dir, hem d'estar atents i per això des de l'agència promovem que es fomentin bones pràctiques i que puguem intentar que aquesta experiència digital sigui de més benestar digital per tots. Per això nosaltres promovem el Dia d'Internet Segura, el 6 de febrer, i el farem focalitzat en el concepte de lo que és els deepfakes, que estan tant en les notícies.
Digues.
No, és que em fa molta gràcia perquè el deepfake en català es diu hipertrucatge.
Hipertrucatge, quin nom, eh? És una mica complicat, hipertrucatge, no? Potser bueno, hauríem de pensar. Llavors, com expliquem? Hi ha molta gent que ens escolta que ho sap, què és, però a la gent que no ho sap, què li diem?
Doncs és una manipulació de tipus audiovisual que aconsegueix generar continguts de vídeo, d'àudio, i que aconsegueix tenir una realització tan propera a la realitat que pot enganyar a les persones i inclús als algoritmes. És un treball que es pot haver assolit amb l'avenç que ha tingut la intel·ligència artificial, precisament. Per tant, és un avenç que es pot, com tot, no? Es pot convertir en una amenaça.
Per tant, algun exemple de deepfake que ens posem a trobar a la xarxa, s'ha parlat molt de la Taylor Swift, no?, per exemple?
Bueno, aquest malauradament és bastant incòmode, no?, el fet, doncs, hi han hagut, és un dels grans usos que es fa fraudulent, és precisament el fet de fer continguts. Hi ha un estudi del 2022 en el qual pràcticament el 96% dels vídeos que es penjaven fakes eren de contingut pornogràfic. En aquest cas la víctima va ser la Taylor Swift i per sort a l'operador de la xarxa social el que va decidir va ser que no sortís cap resultat quan es busqués el nom de Taylor Swift per protegir, diríem, a la víctima.
Déu-n'hi-do, eh? És que, clar, és molt preocupant. I també l'àudio, no? No només es pot falsejar, no?, la imatge, sinó, és a dir, jo, per exemple, no?, un gran empresari, no?, se li pot copiar l'àudio i dir-li al seu treballador, ven aquestes accions de 3 milions d'euros i es pot copiar, no?, aquest, no?, àudio.
I a la Chantal Lavina.
També. Això és un perill, no? És un perill.
La veritat és que tots els continguts, diríem, els memes i les imatges els tenim clars, però el tema, doncs, de l'àudio, doncs, per exemple, per fer trucades, per fer-te passar per una persona, i cal molt poca estona, és a dir, només que t'agafin un tall de veu pot permetre, doncs, que pugui construir-se tota una història, o per exemple, cançons, no?, que s'han fet amb el mateix timbre, amb la mateixa veu que cantants, i que a més han tingut èxit, no?, i en canvi, doncs, no eren dels seus autors, o imitaven els seus autors, i això ha acabat amb denúncies dintre les companyies i els propis músics.
Bona nit, Catalunya! Un petó! Sense llengua, eh? Ha costat, però per fi tenim una tele en català. Una televisió nostrada. Hòsties, nene, se mentida surt de pensar-lo.
A la festa dels 40 anys de TV3 es va reviure Pepe Rubianes i es va crear un monòleg que en realitat mai el va dir Pepe Rubianes, no? Això és un exemple de deepfake, de realitat virtual. Aquest és un cas inofensiu, no? Però imaginem que pot passar amb algun polític, que es poden fer disbarats, no? Et va agradar, no? Què et sembla, no?, aquest deepfake que van fer en aquest cas, no?
Crec que per tots nosaltres va ser entranyable, no?, veure el gran Pepe. Mm. I simplement, doncs, el fet és veritat que quan ho fas això pots pensar que és amb bones intencions, de totes maneres hem de pensar que hi ha uns drets d'imatge, però després també hi ha, doncs, quan això s'utilitza en un entorn, diríem, de polítics, no? Quan, per exemple, es va fer en el 2018 molt viral una imatge que impactava molt de Barack Obama, que no era ell, enviant missatges, no? Per tant, ens podem trobar, si ens en recordem d'Orwell, no?, que va fer allò de la guerra del fin del mundo, no?, que ho va patar a la ràdio, no?, com un fenomen que la gent s'ho va creure, pues es podria arribar a fer, doncs ja ho estem veient, situacions similars on la veu, la imatge i tot donés una sensació de total credibilitat. Es fa dubtar una mica de tot.
Tens dades de l'increment? És una pràctica que està augmentant?
Doncs està augmentant, perquè precisament el que nosaltres hem vist és que, i ho hem viscut tots, aquest gran boom que hem tingut de la intel·ligència artificial i que estem visquent. En un any s'ha revolucionat tot. El que sí que està clar és que el fet de que hi hagi pràcticament un creixement anual de deepfakes, segons el Foro Econòmic Mundial, d'un 900%, vale? Que són xifres molt espectaculars. Malgrat això, hi ha molt poca gent que estigui a la guait o estigui alerta de verificar, doncs, que això, que les imatges, els vídeos, les trucades podrien ser falses, no? I a vegades a la intel·ligència artificial només se la pot combatre amb la intel·ligència artificial, és a dir, molt difícilment els nostres ulls podran arribar a distingir les nostres oïdes, doncs, el verdader del fals, no?
Clar. Vosaltres, és un gran enemic de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, de les agències de ciberseguretat. Què esteu fent, no?, per combatre'l i què podem fer per detectar-lo, no?, també?
Bueno, està clar que tot el que tingui a veure amb el concepte vam començar, no?, amb les fake news, no?, tot el que és fake, no?, i després, doncs, la sextorsió, tot el tema dels nus, inclús hem vist notícies al voltant dels menors, no?, i tot això ens ha ficat alerta i per això agafem un dia d'Internet Segura el dia 6 de febrer, i el potenciarem per poder crear eines que permetin guies, inclús continguts curriculars per l'aula, perquè es pugui capacitar la ciutadania, especialment els més joves, no?, i els nens, a saber distingir quines són aquelles senyals. Ja hem dit que és difícil, però és molt, diríem, és difícil identificar-ho, però també és molt difícil imitar bé, doncs, el moviment dels ulls, la pell, inclús si hi ha ulleres, que hi hagi que es reflecteixi correctament la llum, i per tant hasta els pèls d'una barba, no? No és fàcil, o el fons d'una imatge et fa sentir que allò ha estat pixelat o ha estat modificat, no?
És fàcil crear aquests vídeos, Tomàs? Sí?
Els que tenim fills adolescents sabem que és molt fàcil.
Sí?
Però, home, estan, diríem, de bueno, podríem dir, crear-los...
Jo és que la meva és més petita, de moment no el sap crear, eh?
És crear-los per les xarxes socials, sí. Crear-los per alta definició, aleshores ja calen unes capacitats gràfiques, que malgrat en aquest moment les targetes gràfiques que tenim en els ordinadors de casa et poden permetre generar-ho, diríem que amb un petit tros de vídeo d'alta qualitat podrien capturar la teva cara i pràcticament en temps real tu i jo ja no seríem, si ens estiguessin gravant tu i jo, sinó els personatges que volguessin, que es moguessin, diríem, seguint els nostres moviments, no? Per tant, estem molt a prop de que això és molt accessible i que cada vegada és, diríem, hi ha més capacitats per poder-ho a través d'això que en diem la intel·ligència artificial generativa, no? Que quan parlem de text es diu ChatGPT i ens ha sorprès, però també n'hi ha el mateix doncs, per música o per gràfics o qualsevol d'aquestes mètodes.
Per tant, la pregunta, ben aviat milions de persones al món podran generar vídeos deepfakes sense parar? Sí o no, no?
Sí.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Per tant, clar, aquest problema anirà creixent, no?
Bueno, és un, diguem que, com totes les coses, és un problema, però també hi ha una part doncs, que és més lúdica, com podríem fer en qualsevol altra situació, no? D'utilitzar una tecnologia pel bé o pel mal. Aleshores, aquí el problema és la finalitat amb què s'utilitzin les coses, no? I aquí és on entrem en què els cibercriminals també poden treure profit d'això. A vegades pot ser simplement per divertir-se, a vegades pot ser doncs, per mancar la intimitat d'algú o la seva imatge, però a vegades pot ser per cometre fraus.
I el phishing també és un gran problema. Expliquem què és, no? També és un problema que cada vegada es multiplica més, no?
Bueno, el phishing seria el fake dels correus, no? Una miqueta, igual que l'smishing, que és el fake dels SMS, no? Que també és... Aquestos ja tenim bastanta cultura, voldria creure que hem fet una petita feina en què tothom estigui a la white, però seria una tècnica d'aquestes enginyeries socials que requereix que tu participis activament en el teu propi engany, en el qual t'envien un correu electrònic que fa passar per la identitat d'una companyia, d'un organisme públic i et demanen informació teva de la que no hauries de compartir.
Molt bé. O sigui que, Déu-n'hi-do, correus de phishing, no?, que podem rebre la nostra safata, no? I algun exemple, alguna idea, per anar acabant, alguna idea de que sabem què és phishing?
Mira, cada vegada és més difícil perquè ara tenim correus en català perfecte. Abans dèiem, podreu detectar errors. El que és més important i el que més ens pot protegir, perquè el català el veurem molt ben escrit, gràcies a ChatGPT, és el fet de què ens acaben demanant. És a dir,
que apretis un link sempre.
O que apretis un link, o que donguis alguna cosa, i aquí és on nosaltres hem de pensar que el que no hem de fer és canviar la nostra conducta.
Vale.
Si nosaltres no tenim, i el banc ens ha dit, o qui sigui, no m'enviïs dades teves personals, doncs no caiguem i no fem, o sigui, no estiguem tan atents només a detectar qui és que ens ho envia, sinó què ens demana al final que fem, i siguem actius en detectar coses que no ens venen de gust i, per tant, doncs creiem que no les hauríem de portar endavant.
Molt bé, Tomàs Roy, com sempre, aprenent molt d'aquests ciberatacs i fakes, em preocupa molt, perquè això s'anirà multiplicant i jo no sé com ho farem, oients, per solucionar-ho. Tomàs, només dic això.
Molt bé. I si mai caieu en un parany o sou víctimes d'un delicte, recordeu que també tenim els Mossos i s'ha de denunciar.
Clar. Sobretot denuncieu, Mossos d'Esquadra, en temes digitals s'ha de denunciar. Gràcies, Tomàs.
A vosaltres.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant. Connexions amb Laura Gil.
més qui menys, tots passem per un bar o un restaurant cada dia o algun cop en la setmana. Avui volem saber com està experimentant la digitalització, aquest sector tan imprescindible de la nova vida quotidiana. Saludem la Laura Gil, directora de Transformació Digital de l'empresa DAM. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. I el Xavier Mayol, CEO i fundador de Delectatec. Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Laura, avui volem parlar de com s'està digitalitzant el que es coneix com el sector Horeca, no? Per situar els oients a quins establiments es refereix, no? Aquest acrònim.
Ah, fàcil. Hotels, restaurants i cafeteries.
Diries encara que es digitalitzen bé? De l'1 al 10, quina nota?
Pues et diria que no m'atreveixo a posar una nota, però sobre tot perquè hi ha uns que estan vol a l'1 i molts que estan vol al 10, saps? Mm-hmm. Bueno, vol al 10 igual no tants, no? Però sí que hi ha gent que s'ha posat molt les piles en els últims anys i per contra diria que és un sector que està molt polaritzat, molts punts de venda molt petits i continuen mancant recursos, continuen mancant formació, encara que de vegades hi ha subvencions, hi ha ajudes, però continua havent-hi una mancança, no?, de la digitalització a l'hostaleria.
A quines coses serveis concret, en referim quan diem que s'ha d'apostar, sí, per la digitalització?
Sí, em refereixo a tot en general. Una és la digitalització dels processos interns, de, per exemple, la gestió dels horaris, les compres, el registre de les despeses o les factures, 1.000 processos interns, que són molts, la gestió de les caducitats, els escandalls, o sigui, tot això, i per altra banda, tota la gestió de cara al públic, la part que potser veiem més com a consumidors, mm-hmm, molt visible, que és des de la gestió de les reserves a tot el que ve després, a la carta digital, com demano, com pago, tot el procés des de que entro fins que surto.
Clar, estem parlant d'organització interna, empresarial, de serveis de cara al públic, no? De tot plegat, no? Una mica, Laura?
Tot plegat, sí.
I per què costa, no? Diries digitalitzar-te?
Bueno, costa perquè al final un canvi tan gran passa per les persones, passa per inversions grans, passa per recursos, són moltes coses, i ara ja estem veient que empreses que són molt més grans, que tenim molt més recursos, també ens costa a vegades, aleshores que és molt més complicat amb un punt de venda tan petit i bueno, tots fem molts esforços al final.
I avui ve el Xavier, que és de, com deia, Delectatec, ho he dit bé, no?
Delectatec, sí.
Sí, que en aquest cas no treballeu per la restauració, no?, per l'hostaleria, amb un software d'intel·ligència artificial, que és el que oferiu, no?, ben bé?
Nosaltres el que fem és agafem tota la informació que tenen pública als restaurants, des de comentaris, fotos, cartes, i amb aquest sistema d'intel·ligència artificial, aquesta coctelera de paraules rares com deep learning, machine learning, extraiem valor de tota aquesta informació. Per exemple, d'un comentari sabem de què es parla, si es parla bé, si es parla malament, d'una imatge, si hi ha, per exemple, la marca DAM a l'ampolla...
Ja si tira bé la cervesa, no?
Exacte, sí. I inclús hi ha televisions, perquè hi ha empreses que ens contracten també per això, i a partir d'aquí el que tenim és un perfil mensual de què fa cada restaurant a un nivell molt apurat. De fet, mesurem també el nivell digital en un informe, sí, que van treure. 4,7 és la nota que estaves buscant. Van treure que un de cada 6 locals estan digitalitzats a Espanya.
Vau néixer el 2014, correcte, i en aquests 10 anys, no, la tecnologia ha fet un salt, no?, de tot el que esteu oferint.
Sí, aquí hi ha una mica de trampa, perquè sí que del 14 al 20 vam estar investigant. Una startup a Espanya o al sud d'Europa, és raro que se la financiï per investigar, amb la qual cosa vam haver de buscar subvencions de fora, i ha canviat molt. De fet, des del 14 fins ara el canvi és espectacular.
Uh-huh. Digue'm, posa'm, volies afegir alguna cosa més?
No, imagino que m'ho has preguntat exemples, no?
Clar, exemples, no? Perquè, clar, escolta, i com aconseguiu tot això? Com aconseguiu totes aquestes dades, no? Es pregunta?
Sí, al final...
Hi ha algú allà apuntant? Com es fa la base de...
No, per desgràcia no, però el que sí que tenim és un sistema que és capaç d'agafar, recol·lectar tota aquesta informació de diverses fonts, ja sigui Google, etc. I el que sí que hem creat, que és nostre, que estem molt orgullosos perquè fa molts anys que treballem amb això, i és aquesta tecnologia que ara és molt coneguda per ChatGPT, que és NLP, Natural Language Processing, que és el que ha canviat més en 10 anys. Jo el 2014 contractava lingüistes, ara ja no. Perquè ara la forma d'entrar a les màquines és molt diferent, moltíssim, que és el que està revolucionant aquest món de generativa. Llavors, totes aquestes dades són les que agafem, traiem valor, I al final el que ens demanen és: vull que em vinguis als locals, pizzeries de menys de 30 euros, que estiguin molt plenes per la nit, que digitalment siguin altes, a Barcelona, a Madrid, etc, etc. I és el que donem als nostres clients. Per molt que mori i torni a néixer, cremaria 7 vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre 1000 batalles si guanyem junts la guerra.
És cert que gestioneu les dades de més de 250.000 locals?
Ara mateix 400.000, perquè també agafem locals que estan fora de restaurants. I clar, fem una foto cada mes de cada local, una foto digital. De cada fotografia traiem entre 50 i 100 capells, dades.
Encara no entenc com feu aquesta recol·lecta de dades. Torna-m'ho a explicar-me.
Aquesta recol·lecta són aquests famosos robots que hi ha per internet, que van agafant informació tant de Google Maps, de la mateixa pàgina web del restaurant.
Sí.
Són sistemes que automàticament van agafant dades, les fiquen a una caixa, són dades brutes, i nosaltres a la següent fase el que fem és les rentem, extraem valor.
Laura, tu ho entens? Sí. A mi em costa, eh?
Sí.
Clar, és que puguin saber informació, no?, de tants locals, no? Hem dit 400.000 locals, no?
I aquest Chantal, per mi, era un dels grans reptes que ells han resolt fantàsticament bé, que és tenir aquestes dades i tenir-les actualitzades, eh? Perquè sí que a base de molta feina podries arribar a tenir una foto estàtica de com estava el mercat o com estava el sector. Jo crec que la gràcia és que aquestes dades s'actualitzin, no? En un sector tan canviant, que obren, tanquen punts de venda, canvien de titulars, o sigui, molts traspassos. Aleshores, jo crec que aquest és el repte més gran i que nosaltres per això treballem amb ells, perquè ho fan molt, molt bé.
Clar, perquè vosaltres, no, en aquest cas també us serveixen molt, no, aquestes dades, no?
Clar, clar, la matèria prima per fer qualsevol cosa amb intel·ligència artificial, tant per ells com per nosaltres, és les dades, i les dades de molta qualitat. Perquè de vegades ens passa que hi ha moltes dades, però no són de la suficient qualitat, i aleshores no ens podem atrevir a treballar amb elles.
Uh-huh.
Aleshores, ells ens donen unes dades que ells ja han treballat molt bé prèviament, no? Bueno, pots explicar tu, Xavier, si vols.
Sí, al final, per explicar una mica millor com recol·lectem, imagineu una persona que està agafant tots les webs, tots els perfils del restaurant. El que fem és, amb intel·ligència artificial, digitalitzem això.
Uh-huh.
S'automatitza i ho fa un milió de vegades més ràpid.
Val.
Llavors, a partir d'aquí agafem les dades, les posem, i tenim aquests sistemes intel·ligents que el que fan és començar a extraure valor. Normalment venem, sempre dic, nosaltres passem de Big Data a Small Data. Tu no li pots vendre a un client Big Data. La Big Data és per les màquines, la Small Data és per les persones.
Ara explica-li a l'oient que no estic, això, que m'has explicat.
Doncs és molt més senzill treballar amb un fulletó, amb una pàgina d'informació, que no amb 100 llibres. Dels 100 llibres nosaltres fem un resum d'una pàgina que donem al client. Després hi ha el cas de DAM, que per mi és una escala més, un escaló més, que és que ells agafen les pròpies dades i fan els seus propis models.
Ja.
Que això és molt interessant.
Tu què vas estudiar, Xavier?
Què diries que vaig estudiar?
Home, no ho sé, què vas estudiar?
Jo vaig estudiar enginyeria informàtica.
Enginyeria informàtica.
Però sí que ara, posteriorment, m'he mogut més al tema d'empresa.
Clar, i ja tenies clar que volies treballar amb dades, eh?
Sí, no. És que des del 14 fins ara ha canviat molt, eh? Si et permets, en un minut puc explicar la diferència gran de com ha canviat la IA. Crec que tothom ho entendrà. El 2014, una màquina, per ensenyar-la a llegir, li havia d'ensenyar lèxic i gramàtica.
Uh-huh.
Les regles gramaticals, i la màquina anava aprenent. El 2016 va haver un canvi bestial, que va ser que les màquines començaven a aprendre amb exemples. Jo et dono 20.000 milions de textos i la màquina sap que darrere d'un nom, abans d'un nom van determinant, com un nen petit. Un nen petit aprèn a parlar, però el que fa és repetir.
Uh-huh.
El que vaig dient, agafa patrons mentals i ho repeteix. Doncs les màquines les van començar a entrenar així. Quin problema va haver-hi molt gran? Que les màquines oblidden. És un titular per un llibre.
Una és maco, eh? L'apunto. Les màquines oblidden. M'agrada.
Tu una màquina, si li passes 100 pàgines, sí? La pàgina 100 se la sap, la 1 no.
Ja.
I des de Google, el 2017, van treure, aquesta paraula és molt important, una tecnologia que es diu Transformers.
Uh-huh.
Transformers el que evita és que les màquines oblidin.
Val.
Com que les màquines ja no obliden, jo els hi puc passar moltíssima informació. Llavors tinc màquines preentrenades.
Ja.
I ara tothom parla de màquina generativa, no? Us heu quedat generativa, preentrenada, Transformers, GPT. aquí estan les sigles.
Aquestes no obliden.
Aquestes no obliden, i a part li pots anar a donar més informació, més informació, més informació. D'aquí al
que cada vegada tindrà més memòria.
Exacte.
Com ha canviat, Xavier? Per acabar, Laura, la IA serà gran aliada, no?, de l'evolucionar les idees, no?, i com ens explicava el Xavier, no?
Sí, sí, exacte, no serà, no, és una gran aliada ja avui en dia. El que passa que sí que és veritat que ens queda un gran camí per recórrer i amb molts reptes futurs, però ja ho està sent. Estem treballant molts projectes amb la intel·ligència artificial, no?, de moltes maneres, i la veritat és que ens està portant un gran valor al negoci.
Molt bé. Sí. Doncs, Xavier, enhorabona per aquesta proposta, molta sort, i Laura, gràcies com sempre per acostar-nos la digitalització i per fer-ho sempre d'una forma fàcil, real, connectada, no?, que és la millor manera d'entendre-ho. Ens veiem, a part de les dades, de totes les dades, ens anem veient.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Et sonaria bé rebre els diners de les vendes de la teva botiga online en temps real? Oh my God! Money, la passarel·la de pagaments més avançada. Descobreix la Money.com. Money, com diners en anglès, però amb la i llatina.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Disrupció 4.0.
Fa just un any, al febrer del 2023, vam donar una notícia espectacular al programa. Per primera vegada, el Banc d'Espanya autoritzava la creació d'un euro digital, de l'euro digital, i ho autoritzava ni més ni menys que a un col·laborador del programa. Vam parlar al Revolució TV3, al Banc d'Espanya, i també ens ho van explicar, no? Autoritzava crear el que va batejar amb el nom d'Eurodigital. Era un projecte que feia anys que hi treballàveu i heu estat els primers, podem dir, de la història a executar-ho, no? Què tal? Com estàs, Àlex Said?
Molt bé, feia dies.
CEO i fundador de la Fintech Money. Feia dies que no et veia, et veig molt bé.
Tu estàs guapíssima, tio.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Àlex, a veure, què? Com ho tenim? Com estem amb tot el tema de l'euro digital?
Doncs avui precisament ha sortit als mitjans de comunicació que aquest gener hem iniciat les proves a dintre d'un entorn controlat que s'anomena Sandbox. Ens supervisa i ens fa tot el seguiment al Banc d'Espanya, un equip dedicat al Banc d'Espanya, i amb el resultat d'aquestes proves, que esperem tenir-les a finals de juliol, aproximadament, abans de l'estiu, tindrem un informe vinculant que ens dirà a veure si podem treure al mercat el producte i amb quines condicions, si és que n'hi han, o si lliurement doncs, pot ja passar a ser una realitat Eurem, que sí, és important destacar i que quedi molt clar que, tot i que la morfologia, l'execució tècnica és exactament igual que l'euro digital que traurà el Banc Central Europeu, que sembla cada vegada més que és una realitat, són monedes, entre cometes, diferents, no?
Recordem-ho, un euro real, no? Igual a un euro digital. Tornem a explicar, no?, per qui no ens va sentir quan ho vam parlar al Revolució TV3.
No deixa de ser agafar els bitllets que portem a la butxaca, o les monedes, i que estan respaldats i que estan emesos per una entitat de la reputació i credibilitat com és el Banc Central Europeu, i les digitalitzem. Em diràs, d'acord, però jo ja tinc a l'app de banca mòbil del meu banc de tota la vida uns números que són euros, però que són digitals, o no? Perquè són xifres que veiem en una pantalla, en un dispositiu mòbil. El tema està que aquests que veiem quan entrem a l'app de banca mòbil són promesa d'una entitat privada de que et tornaran uns diners.
Sí.
D'acord?
Els diners que tenim al banc.
Correcte.
Sí.
Però no estan recolzats ni respaldats per alguna entitat de la solvència que té el Banc Central Europeu. En canvi, els bitllets que portem i les monedes que portem a la butxaca, sí. Llavors, el tema és, bàsicament, s'enfoca des d'un angle de risc, no? Quan hi ha entitats d'aquestes que són entitats privades que passen perquè hem fet una mala gestió en situacions complexes, els teus diners, que els veis en una pantalla, estan en risc o fins i tot podries deixar de cobrar-los, no? No fa massa, encara hi va haver un banc suís que el van haver de rescatar, o fins i tot a Silicon Valley Bank, no? Uh-huh. Parlo de fa menys de 12 mesos. Per tant, hi ha dos angles molt importants. Un, la seguretat de la societat en què l'euro digital serà molt més segur que el que estem acostumats, amb el que estem acostumats a treballar avui, que és el que repeteixo que veiem amb els dispositius mòbils. I dos, també hi ha un altre angle, que és l'angle tecnològic. L'euro de dia d'avui va per uns rails que s'anomenen SEPA, tots hem sentit a parlar de la paraula SEPA, no? Transferència immediata SEPA, etc. No? Quan fas una transferència o un visum, tot això va per uns carrils, uns rails, que en el cas de l'EURM o de l'euro digital passen a anar per sobre d'unes vies absolutament diferents que tenen molta més...
Ara ets molt tècnic, Anna, en aquest moment ets molt tècnic. Ara, llavors, potser, pregunto, Àlex, això vol dir que pels oients, que uh-huh. ara mateix hi ha un grup de persones que estan comprant i venent ja fent transaccions comercials amb moneda virtual, correcte?
Estem en una fase de proves. No,
quanta gent està fent aquestes proves? No, qui són aquests voluntaris?
Això és tot un equip que s'ha de persones voluntàries que tenen certa relació directa o indirecta amb col·laboradors i amb tot l'equip de l'empresa Money, que són més de 40 persones directes. Llavors són familiars, etc, i gent que ens ha proposat el Banc d'Espanya. No ens deixen difondre la quantitat de persones, són desenes, però no arriben a un centenar.
I què diuen el resultat d'aquestes proves?
De moment estem en la primera fase, que estem fent tota la part de verificació d'identitat de persones, per assegurar-nos que quan una persona farà servir l'euro digital, doncs les institucions el tindran ben controlat i no farà, o com a mínim si fa alguna cosa que se surti una mica de la llei, amb els diners doncs que el tinguin ben identificat per poder actuar, no? No soy traficante.
Avui parlant de diners, de l'euro digital en l'Àlex Said, la idea és que aviat tots puguem disposar d'euros digitals. Quines perspectives hi ha, Àlex?
A nivell euro digital purament, com hem dit, la missió de l'euro digital oficial per part del Banc Central Europeu serà més ràpid del que ens pensem. Uh-huh. I el nostre projecte d'euro privat digital, si tot va bé, doncs abans d'acabar el 2024.
Abans d'acabar el 2024, uh-huh. Per tant, després de les proves, ara el pas següent quin seria, no?
Rebre l'informe. Uh-huh. Nosaltres estem recopilant molta documentació de tot el que està passant, de tot el que estan fent els usuaris. Anem amb tot un cartipàs de moltes pàgines, els hi entreguem, fan un informe i ens donen esperem que el vistiplau per ja treure-ho al mercat.
Clar, l'euro digital vol dir que el paper, els bitllets ja, i les monedes desapareixen, per explicar-li bé als oients?
Potencialment, sí.
Tenim l'any, això? Quan passarà, creus?
A mi tothom m'ho pregunta, jo parlo perquè sóc molt optimista i molt tecnològic de que el 2030 hi hauria una penetració important de l'euro digital, i també hi ha escèptics que diuen que conviuran durant molts anys el bitllet i la moneda.
Uh-huh. Bitllet, moneda, 2030, veurem què passa. I la pregunta que es fa un oient ara mateix, com passo dels diners reals als virtuals? A través del mòbil com pago? A través del mòbil sempre?
Per exemple, has de fer servir dispositius que tinguin d'alguna manera o altra un suport digital, perquè els mateixos diners, l'euro digital, com diem, és digital, no? Com el nom indica.
Uh-huh. I quin paper jugarà Money en aquest sistema de pagament?
Doncs nosaltres estem liderant a nivell Europa, fins i tot diria, la construcció i la definició de tot aquest producte, no?
Carry on. Repassant avui l'euro digital, no? Que sembla sense ficció, però no, oients, com expliquem el Revolució i com hem avançat moltes coses, això serà realitat. Veurem quan serà, 2030, 2025, 2026. Quins beneficis, no?, aporta l'euro digital al sector financer? És a dir, en què es beneficia amb d'altres monedes?
El sector financer per se, més aviat, és, les passarà a purus, no? Serà complicat per ells, perquè canvia el paradigma absolutament. A nivell de societat hi ha dues grans avantatges, no? Una és que els diners digitals que tenim a dia d'avui passen a estar respaldats per algú de molta credibilitat, que és el Banc Central Europeu, cosa que avui dia no passa, i en segon lloc hi ha tota una part d'aplicacions tècniques del dia a dia, que seria llarg d'explicar, però també podem definir alguna, en les que doncs, ens millorarà molt i ens ajudarà molt, des de les empreses fins als particulars, a treballar d'una manera diferent a la que estem acostumats a treballar amb els euros, no? Podria posar l'exemple d'aquest, doncs, la teva empresa podria donar les empreses podran tenir moneders, no?, pels seus empleats, i li podran posar fins i tot el 50% de la nòmina de tot l'any a l'1 de gener, i de tal manera que l'empleat pugui anar disposant de la seu salari en funció de les seves necessitats puntuals, per dir alguna cosa, no? Hi ha moltes aplicacions tècniques que la veritat és que tenen un potencial molt, molt, molt bèstia.
Clar, i en aquest cas, no?, perquè ens quedi clar, políticament això també se n'ha de parlar, no? És important, no?, que hi entri la política.
Sí, la política aquí, l'angle que en el que s'arramben és en temes de privacitat de dades, no? La nostra postura és, hi ha molta gent que es diu, bueno, val, com abordem la conversa de tot el tema de privacitat, no? Perquè a dia d'avui, si jo et dono 10 euros ara amb bitllet, ningú se n'assabenta, no? En canvi, d'altra manera, el ser digital està tot controlat, no? El tema de la privacitat, diuen, bueno, quina és la vostra postura? La nostra postura és que jo ho robato i miro cap a un altre costat i pregunto a la gent que ens fa aquesta pregunta, és, vols dir que no estem ja extremadíssimament controlats avui dia per Silicon Valley, uh-huh, i per l'agència tributària, per la banca, per tots els moviments que fem a dia, anem a on anem, no? Google Maps ens porta, o Apple, ens porten controlats a la butxaca dels pantalons durant 24 hores del dia, no? Per dir algú. Llavors, a nivell polític, més aviat serà un avantatge perquè podran potencialment controlar més a la societat amb temes, doncs, d'economia submergida i d'evasió d'impostos, no?
Mm-hmm. Per anar acabant, no? És pas, doncs, com dèiem, és un pas més, a la desaparició total dels diners en efectiu. Torno a repetir, va, t'atreveixes a posar una data en aquest moment, Àlex?
Com que sóc agosarat, et diria que 2030.
El 2030, eh? Uh-huh. 2030. Desapareixeria, això és un titular, eh? Desapareixeria, no?, el paper.
Més que desaparèixer, faria un sorpasso. Diria que faria un sorpasso i passaria a ser la manera d'intercanviar diners més comú.
Molt bé. Doncs, Àlex, com sempre, un plaer rebre't al Revolució 4.0. Gràcies per oferir-nos sempre bones notícies i felicitats, no?, per aquesta implicació catalana dins de l'euro digital, no?, i per pensar en el futur, no?, i en com canviarà la societat.
Us anirem informant, segur.
Gràcies. Una abraçada.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Sabies que tothom té dret a la lliure elecció de notari? Ja sigui en una compra-venda, a la firma d'una hipoteca o com a persona que adquireix qualsevol bé o dret, s'oferirà un assessorament imparcial, independent i gratuït. Si no en coneixes cap, contacta amb el Col·legi Notarial de Catalunya escrivint a info@catalunya.notariado.org o trucant al 93 317 4800 perquè t'informin. El notari, tria'l tu.
A acabem el programa, oients, d'avui ho farem amb una frase de l'empresari nord-americà Jim Rohn, que diu això: si no t'agraden les coses, canvia-les, no ets un arbre. Realment és una frase bona, brillant, contundent, i canviem les coses que no ens agrada. Com sempre, gràcies a tot l'equip, al Jordi, Jordi Pi, Jordi Portal, Jordi Borràs, a la Carla González i també la realització tècnica, al Ferran Badia i també aquesta setmana al Benja Estació. Ens retrobem la setmana que ve. Petons, petons. Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and you